Va, doncs ja tenim els nens entretinguts, els tenim dormint, ara no sabem què fer. Tenim una televisió connectada a internet, en el millor dels casos, i podem gaudir de sèries. Però com que no en sabem gaire, per això he trucat al J.R. Armadàs perquè ens faci les seves recomanacions habituals des d'un punt de vista de confinament. J.R., bon dia.
Ei, què tal, com això?
Com estàs?
Doncs bé, aquí a casa, amb l'ordinador, amb xandall treballant.
Sobrevivint una mica, no?, el confinament?
Sí, sí, fa el que sí. es pot.
Sí, doncs vinga, escolta, perquè entenc que és una bona oportunitat, no?, per veure sèries d'aquestes que normalment dius no tinc temps.
No, no, efectivament, nosaltres des del Cinèfil estem, diguem, treballant com qualsevol altre moment, o fins i tot més, perquè entenem doncs, que és un moment que la gent ha d'estar davant de la tele quan tenen hores lliures, per tant, és molt important que els hi recomanem el que diem bona merda, perquè puguin estar entretinguts amb tot tipus de recomanacions, des de pel·lícules, sèries, coses per veure amb nens, vaja, una mica de tot.
Avui el que ens vols proposar són sèries llargues.
Correcte, com que ens hem d'estar a casa molts dies, és allò de... Altres vegades hem recomanat sèries de capítols curts, doncs no, ara anem a veure sèries d'aquestes de maratons, de 6, 8 o 10 temporades, amb una solta mascarxofo al sofà durant 10 dies i no paro fins que acabi aquesta sèrie. Doncs escolta, aquí tindràs ara algunes idees per poder fer això i a més no tenir cap remordiment de consciència perquè és el que has de fer, has d'estar a casa i veure la tele.
Estàs fent bé, però aquesta vegada dius hauria de sortir. No, 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 no has de sortir.
No, escolta, un altre capítol, sí, dos més, sisplau, pot ser, fot-me.
Doncs escolta, anem per la primera. Una sèrie que va fer història, eh? Escoltem el tràiler primer.
A veure.
So how's the drink?
It's good.
That wasn't a very strong reaction.
Well, it's not a very strong drink.
Estem parlant de Lost.
Estem parlant de Lost,
Lost correcte. Va marcar una època, no?
Efectivament, Lost va marcar una època perquè podríem dir, sense por equivocar-nos, que és la primera gran sèrie que ho canvia tot, no? Abans les sèries doncs, es veien diguem, una vegada a la setmana quan es tocava el capítol, esperava la setmana següent, moltes vegades tenien capítols autoconclusius, o sigui que quan s'acaba el capítol d'alguna manera la historieta s'havia acabat, i llavors a l'any 2004 arriba Lost i una mica canvia tot plegat. Ho canvia per diversos motius i jo crec que el primer és internet. És la primera gran sèrie global, sobretot a nivell de xarxa. Quan acabaven els episodis de Lost, la gent corria a fòrums, a blogs, a llocs d'aquests estranys de la xarxa.
Això que hi havia abans dels fòrums i els blogs, oi?
Sí, sí, era l'època que estava allò, bueno, tenia un blog, si no tenies un blog, o sigui, el que eres un influencer, abans tenia un blog, no? I llavors hi havia tot tipus de conspiracions, i escolta, el fum negre és per això, l'os polar és per no sé què, i llavors tots explicaven allà les seves múltiples teories, tenint en compte que era una sèrie una mica enrevessada, no? Per posar-vos en situació, què passa a Lost? Hi ha un avió que es cau en una illa aparentment deserta, i a partir d'aquí doncs, hi ha dues subtrames que s'obren. La primera és la pròpia supervivència dels accidentats, que ràpidament veiem que tots són com d'un lloc diferent del planeta, no? Hi ha uns coreans, hi ha un indi, òbviament hi ha uns nord-americans, i van apareixent personatges latinos, hi ha una mica de tot, i el primer és una mica organitzar-se per sobreviure, no? Però llavors ràpidament veiem que aquella illa amaga moltes més coses que les que podria aparentment tenir una illa deserta, no? I bé, jo crec que aquestes alçades no, ja no faig spoiler a ningú, si podem dir que hi ha uns, els altres, no?, que estan com a l'altra banda de l'illa i que sembla com que controlin tot el que hi ha, no només estan a l'altra banda, sinó que hi ha gent a sota l'illa, no?, el mític personatge del Desmond, que està allà sota, no infiltrat, però portant o treballant per una cosa que es diu el projecte d'arma, no? Vaja, són tot d'incògnites que anem resolent al llarg de les 6 temporades i de 121 capítols.
121 capítols?
Teniu un marató per estona.
D'una hora, no? Són?
A veure, eren capítols de... Sí, si fa... no arribava, 40 minuts. I les primeres 3 temporades van tenir 25 i 24 capítols, però a partir de les següents ja van ser més de curta durada. Ja van tenir 14 o 17, 18 capítols, val? Per tant, ja es van adaptar una mica més al format modern. Abans les temporades tenien 25 capítols, era la cosa habitual. Llavors ja, al llarg, com van passar els anys, als anys 2007, 2008, i els van anar reduint una mica per adaptar-se als nous temps.
Clar, perquè evidentment ara la gent tan llarga ja no s'hi posen, no?
No, ara costa més. Ara potser aquests dies recuperarem aquesta sèrie de temporada de 25 capítols, eh? Però en aquell moment ja va començar, i fixeu-vos, i ara que els capítols de Netflix, de la BBC, d'Amazon Prime o HBO, ja acostumen a fer sèries màxim de 13, de 10 o de 8 capítols i algunes de 6. Vull dir que ja la tendència és fer-les més curtes, més concises, justament perquè puguis fer una marató llarga i passar a la següent.
Mm. Doncs bé, anem a la següent proposta. Que
molt bé.
Ara escoltarem el trailer també.
We have reason to believe that by the end of the day, an attempt will be made on David Palmer's life.
An international crisis is about to explode.
First African-American with a real shot at the White House.
And counter-terrorism expert Jack Bauer will have just 24 hours to stop it.
If Palmer gets hit, he'll tear this country.
Bé, diu, una crisi internacional està a punt d'explotar. Ja la tenim, la crisi internacional, però és una altra cosa, això.
Sí, sí, a veure, 24 també va ser una de les sèries pioneres en el seu moment, i us explicaré un parell de motius. El primer és perquè va ser la primera gran sèrie que va ser protagonitzada per una estrella de Hollywood. No us oblideu que fa uns anys fer sèries, fer televisió, era com una mica la segona divisió dels actors, directors i guionistes. I, en canvi, 24 tenia com a protagonista Kiefer Sutherland, mític, supermític, Jack Bauer a hores d'ara, que en aquell moment era un actor que estava realment en hores molt baixes, i va dir, escolta, jo agafo això perquè és que si no em moriré de gana. I sense voler-ho, va marcar una mica la tendència de que grans estrelles de Hollywood s'apuntessin a fer sèries, no? Avui en dia ja és una pràctica habitual veure guanyadors d'Oscars, de Globus d'Or, protagonitzant sèries, i no se'ns fa estrany. Però en aquells moments, penseu que el primer episodi de 24 és del novembre del 2001, que era una cosa absolutament revolucionària, no? Que una estrella protagonitzés una sèrie. Què ens trobem a 24? Doncs 24 ens posa en el centre del focus en una unitat, a la CTU, que és en anglès Counter Terrorist Unit, o la UAT en castellà, no? La Unitat Antiterrorista de Los Angeles, pels que la van veure en aquell moment en castellà, que bàsicament doncs, és això, és un departament del govern que lluita contra amenaces terroristes. Val? Quina particularitat o quina era la gràcia de la sèrie? Doncs que moltes vegades els capítols, o sigui, eren 24 capítols i cada capítol durava si no fa una hora. Per tant, per entendre'ns, era com si fos en temps real, no? I tot el que anava passant a vegades ho veies en multipantalla, no? Veies el Jack Bauer com estava lluitant contra un terrorista per allà, veies el jefe de la CTU com estava lidiant allà, veies el president de los Estados Unidos lidiant amb la crisi. Llavors era una mica multipantalla, i va ser una sèrie molt adrenalínica, molt d'enganxar-te al màxim per aquests motius, no? Perquè era en temps real i perquè a vegades, i anaves veient tots els personatges a la vegada com anaven sortint-se de tots aquests problemes.
I d'alguna manera també ha sigut va crear un model de narratiu diferent, no? Després hi ha hagut altres...
Sí, sí. Sí, no, com deies, a veure, no es va inventar res, però sí que, diguem que ho va popularitzar, aquesta manera de tractar la trama, no? De fer-te creure que tot passa en un dia, que és en temps real, doncs va marcar tendència i va agradar molt, i després altres sèries ho han imitat. I a més, al llarg de les 8 temporades, a Jack Bauer li passa absolutament de tot. O sigui, ha de lidiar amb terrorisme islàmic, amb terrorisme biològic, amb armes nuclears, amb gent de la pròpia CTU que són traïdors, vaja, o sigui, amb atemptats al president. Jo us recomano, si sou fans de l'humor, que aquests dies va molt bé, que aneu buscant per internet també, per fòrums, blogs i tot plegat, coses que pot fer el Jack Bauer, que és una mica com el paral·lel de Chuck Norris, no? Diuen que hi ha rumors que Jack Bauer fa plorar les cebes, i si ara el coronavirus l'agafés Jack Bauer, el coronavirus s'hauria de posar en quarantena. O sigui, és un autèntic crack de solucionar problemes, i això sí, amb mètodes que no vindrien a ser moltes vegades ortodoxes.
Ni
s'ha de torturar algú, perquè ens digui on està el terrorista, se'l tortura.
Exacte, sí. ni moralment acceptables, a vegades, tampoc.
Sí. Allò que el fi justifica los medios,
sí, sí.
Doncs, escolta, el Jack Bauer s'ho aplica al peu de la lletra, i ja et dic, s'ha d'allà un dit amb un presumpte terrorista perquè ens digui on està l'arma o la bomba o el que sigui, ho fa. Que després no ho sabia, doncs bueno, ja l'hem tallat un dit, no passa res. A vegades li passen aquestes coses.
Sí,
però
a vegades...
Jack Bauer t'ho pots permetre. Exacte. I ara no ens posarem aquí a jutjar la moralitat d'aquest bon home, perquè, escolta, va salvar els Estats Units i el món de milers d'amenaces al llarg de 8 temporades, que van durar, en aquest cas, des del, com deia, el novembre del 2001 fins al 24 de maig del 2010.
Doncs bé, dues propostes, Lost i 24, una mica més allò denses, no? més complicades. Anem a una cosa més lleugera, eh? Que,
sí, vinga, anem a riure.
Que no se'n recorda. S'havia de deixar la cançó una miqueta més, perquè estem parlant de Friends.
Estem parlant de Friends. M'atreveixo a dir, o algú potser em critica, però la millor sitcom de la història recent. Segurament sí. Rivalitzant amb Seinfeld, aquí hi ha alguns, la doctrina està dividida, però vaja, jo sóc més de Friends que de Seinfeld, i en qualsevol cas a mi em va tenir atrapat en el seu moment quan la veiem al Canal Plus, quan això era l'única manera de veure continguts premium en aquell moment. I és una sèrie de 10 temporades que va començar el 94 i va acabar el 2004, val? Per tant, 10 temporades. En total de 236 episodis. Per tant, ideal per fer una marató aquests dies, passar-s'ho molt bé. I encara que l'hagueu vist, perquè possiblement l'ha vist, si no tothom, gairebé tothom, és una sèrie que ha envellit molt bé. Els gags encara fan gràcia. I a més, avui en dia té la gràcia afegida de veure com han canviat els temps, no? Hi ha alguns capítols que parlen de contestadors automàtics, de com ha evolucionat la tecnologia del moment. També és divertit veure-ho en aquesta perspectiva. Però és i continua sent una de les millors comèdies que hi ha hagut a la tele. Ens fa riure i aguanta molt bé el pas del temps.
També és veritat que hi ha generacions que potser no l'han vist, no? Igual, potser és el moment. Hi ha gent més jove que Friends el va enganxar petit, que potser ha vist altres sitcoms, com How I Met Your Mother o The Big Bang Theory, per exemple, que són més recents. I potser sí. És un bon moment, no?, de veure coses moments d'abans, a part de recuperar-los, també veure-los per primera vegada.
Sí, sí, totalment. A lo millor hi ha molta gent, diguem, tirant a millennial que no la va veure en el seu moment per un tema d'edat, perquè no havien nascut o perquè eren molt petits. I és un molt bon moment per recuperar-la. I, a més, aquestes que has comentat, tant How I Met Your Mother com Big Bang Theory, són, d'alguna manera, còpies evolucionades de Friends. How I Met Your Mother és potser la més descarada, no?, perquè també és una colla d'amics, no?, que estan a la ciutat, tot plegat, amb trames diferents, però una mica amb el mateix esperit. I Big Bang Theory no deixa de ser Friends amb personatges, amb protagonistes frikis o nerds, no? Que al principi a mi em va agradar molt la de Big Bang Theory, i després crec que ha anat una mica de davallada, eh? Però bueno, en qualsevol cas, molt breument anem a fer un repàs de per què Friends ha marcat una època. Primer, perquè el que ens retrata és una colla d'amics, tres homes, tres dones, on bàsicament s'expliquen cadascun té la seva personalitat i el seu estereotip una mica exagerat, no? Llavors és molt fàcil sentir-se identificat o trobar algun amic que sigui com ells a la teva colla. Segon, el bar, on som un país de bars. Ara no podem anar-hi, però hem anat al bar tota la vida. Tot el que passa al centre del Perk, doncs també ens serveix a nosaltres doncs, per sentir-nos identificats amb tota aquesta gent que se'n va al bar a passar l'estona. Tres, el sexe. Una sèrie que parla molt de sexe, no? Les parelles, ara aquest, ara l'altre...
Com tantes altres sèries, eh?
Com tantes altres, sí, segur. D'una manera molt, molt light, molt per tots els públics, però vaja, hi ha bastant de tot això. Curiositat, el personatge que més sexe té, òbviament, és el Joey, no?, amb el How You Doing, i l'últim és el Chandler, o sigui, que té més, menys encontres sexuals al llarg de la seva vida a la sèrie. Quart, és una sèrie que parla molt dels reptes de la vida. Veiem, doncs, jo què sé, com la Rachel... comença a treballar en el bar, la Mònica també és una cuinera així com fracassada, van evolucionant, es tracta una mica la precarietat laboral dels joves, després com evolucionen, que si les parelles, que si els fills, que si els pisos... Per tant, d'alguna manera ens parla dels reptes de la vida que tenim tots doncs, quan tenim dels 20 als 40, m'atreveixo a dir, perquè és una mica transversal el que els hi passa. I per tant, també és una manera de trobar personatges amb els quals identificar-se i segurament molts dels problemes que tenen els hem viscut al llarg de la vida, bé sigui de parella, bé sigui de feina, bé sigui a nivell familiar, per tant, ens serveix molt per trobar un paral·lelisme amb les nostres vides. Mm-hmm. Dos més, els cameos. Va ser una sèrie amb un munt de cameos d'actors de Hollywood molt importants. Danny DeVito, Brad Pitt... Bruce Willis van aparèixer en dos, tres capítols, Julia Roberts, Alec Baldwin, Sean Penn, Gary Oldman, Susan Sarandon... Va haver-hi un munt de degoteig.
Tothom volia sortir, no?
que van sortir en diversos capítols i que van amenitzar molt més el que va ser la trama dels sis protagonistes. Mm. I per últim, no farem spoilers, el final feliç. És una sèrie que acaba bé, no ens enganyem. Fem les 10 temporades, que si el Ross i la Rachel, que si estàvem amb un break, que si tot plegat, doncs al final acaben junts, després la Mònica i el Chandler acaben a la caseta embarassats, doncs, bueno, vull dir que tot més o menys acaba bé.
Com havia d'acabar, no? És una sèrie al final de... També ho té How I Met Your Mother, que és optimista, és feliç, encara que passin coses, sí. però és... Sempre acabes els capítols amb un somriure, o com a mi, amb ganes de... més alegria.
Sí, no, és una sitcom, és una comèdia, i per tant el que volem és riure i passar-ho bé, i no plorar, per tant acaba bé, i tot plegat happy end.
Doncs anem a l'última, que aquesta ja no sé això del happy end com el portem, anem a l'última.
Bueno, sí, aquesta intentarem no fer spoilers per si de cas.
Aquesta sí que és més recent.
Hace 17 años te fuiste con Robert Baratheon. Volviste un año después con el hijo de otra mujer.
¿Mi madre aún vive? Le da igual.
Estem parlant d'un dels grans fenòmens de la televisió dels últims anys, dels temps recents, és Joc de Trons.
I tant. Joc de Trons és segurament la sèrie més important de la història. I no ho dic jo, ho diuen els premis, ho diuen els seguidors, ho diuen la quantitat de literatura extra que s'ha escrit a banda de la pròpia literatura en la qual està basada la sèrie. És la gran sèrie global que hi ha hagut a la història de la tele, que ha estat seguida per milions i milions d'espectadors i que va acabar, doncs, encara no fa ni tan sols un any, amb un final que alguns els va deixar contents i amb d'altres no. Però vaja, en qualsevol cas, no deixa de ser, com deia, segurament la sèrie més important de la història tant a nivell d'espectadors com de premis. Què trobem a Joc de Trons? Doncs és una sèrie que té, en aquest cas, 8 temporades, un total de 73 episodis distribuïts de manera desigual, perquè no totes les temporades tenen els mateixos, les últimes temporades van tenir molts menys episodis. També amb una evolució a nivell del que es mostrava i del que no es mostrava. Recordem que al principi era una sèrie amb molta violència, molt de sexe, molta fantasia, el sexe va anar baixant, la fantasia va continuar, la violència anava de moments desiguals, però va començar a ser una sèrie molt desinhibida, molt lliure i molt bèstia, i segurament això va atrapar també a molta gent, no? La pensem que abans la televisió per cable, i HBO és com va començar, era un refugi a la televisió, diguem, en obert, i per tant a una televisió per cable tu podies explicar totes les bestieses que volguessis, perquè qui ho estava mirant era perquè pagava per veure-ho. Som una tele en obert, era com... Hi havia molts més tabús, no? I per això HBO, des del principi, tant amb Los Soprano, com amb The Wire, com en aquest cas amb Joc de Trons, tots van atrevir-se a fer sèries molt salvatges amb diversos temàtiques, eh? I en aquest cas, per exemple, sexe i violència, sense cap mena de tabú. Què passa? Això està basat en les novel·les de George R.R. Martin, que són una saga plena de personatges, plena de trames. Aquí barreges política, aquí barreges fantasia, èpica, lluites de trons i de reis, òbviament, com diu el seu títol, però també trames més per sota, no? De d'espionatge, de guerra. És una sèrie també total, no? En aquest sentit, perquè parla de molts i molts temes a la vegada, i hi ha gent que s'ha dedicat, per exemple, a analitzar doncs, la religió a Joc de Trons, la política a Joc de Trons, les relacions de família a Joc de Trons. Vull dir que parla de moltes, moltes coses i és molt i molt recomanable per veure tot això que estem comentant. No?
I una última temporada que va generar certa polèmica. Jo, Terra, moltes gràcies.
Doncs, de res, escolta.
Ens ho apuntem. El cinèfil continueu fent... donant idees, eh? També, que si algú hi vol entrar...
Sí, el cinèfil.cat aquests dies, a més, ens estem dedicant justament a això, doncs, a recomanar continguts de sèries, de pel·lícules que podem trobar a la xarxa, de tot tipus, eh? Per nens, per grans, perquè els agrada el terror, la comèdia, tot tipus d'entreteniment, perquè si hem d'estar casa en casa no ens falti de res.
Doncs, que vagi bé i moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi bé.
Moltes gràcies, fins aviat.
Doncs nosaltres ara donarem pas a una secció més del Jake, d'aquest Activa't, la recuperem d'algun programa anterior, una secció de música. Nosaltres anem a publicitat i de seguida tornem.